Són les 9 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, pendents de la mobilitat i sobretot dels problemes que tenim aquest matí a Rodalies. Problemes concentrats al Vallès Oriental, Marc Jurado.
Sí, incidència, recordem-ho, a la catenària entre Mollet, Sant Fos i Granollers Centre, des de 6:45 del matí, que no hi ha trens entre aquestes estacions del Vallès. Repassem les línies afectades, en són 4. L'R2, Granollers-Castelldefels, R2 Nord, Aeroports, Sant Celoni i Massanet, R8, Granollers-Martorell i R11, Barcelona-Portbou per Girona. Ara mateix, a la línia R2, s'ha restablert el servei alternatiu per carretera entre les estacions de Mollet, Sant Fos i Granollers Centre. R8, fins fa tot just 10 minuts ensenyen línia suprimida. Ara actualitzem i ja també hi ha servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola, Universitat i Granollers Centre. R11, els trens que venen de Figueres, Portbou, es desvien per Massanet a la línia R1, per tant, la línia de la costa. Renfe, recordem, recomana, malgrat aquest servei alternatiu, buscar-se també altres serveis, perquè ja ens diuen avui molts pocs autocars disponibles i, per tant, tampoc podran cobrir tot aquest servei.
Important això que deia el Marc Jurado, eh? Renfe recomana, bàsicament, buscar-se la vida, perquè les alternatives ara mateix són molt limitades i recomana que si us podeu espavilar, doncs us espavileu. En fi, com està afectant això el trànsit, Txell Garriga?
Doncs veiem que hi ha molta retenció en un tram d'uns 7 quilòmetres a l'AP7 entre Mollet i Barberà, però hem de dir que és per un accident que tot just s'acaba de retirar, sí que ara hi ha molta congestió també per entrar cap al Nus de la Trinitat, més de l'habitual alerta per si hi hauria alguna incidència en aquest punt, i a la resta de vies direcció Barcelona avui estava sent un matí força tranquil i de moment no hi ha més complicacions que altres dies.
Gràcies, Txell. On també pot haver-hi problemes d'aquí unes tones a les comarques de Lleida, perquè els pagesos arrenquen ara mateix una tracturada, en aquest cas per reclamar canvis a les gestions, a la gestió baixa de les anomenades zones EPA, que són aquests espais de protecció d'aus. Anem cap a Lleida. Estela Busoms, bon dia.
Hola, bon dia. De fet, estem a una de les entrades de Tàrrega, perquè avui la protesta es fa aquí, a la capital de l'Urgell. De problemes n'hi haurà potser a l'interior d'aquí, d'aquesta ciutat, perquè faran un recorregut des d'aquí, des del costat del CAP, fins a la seu d'infraestructures.cat, aquesta empresa pública, on avui es farà la reunió, doncs, aquest matí, entre representants del govern i de les organitzacions agràries, per a veure si d'una vegada per totes es concreten algunes de les seves demandes. Exigeixen poder regar i que hi hagi menys restriccions a l'activitat agrària a les finques incloses en aquestes àrees delimitades per protegir les aus de secar i també més compensacions per als pagesos afectats.
Gràcies, Estela. Pendents, per tant, d'aquesta mobilització que tornen les tracturades dels pagesos i pendents també d'aquesta crisi que envolta el PSOE, entre casos de corrupció i d'assetjament sexual, suposadament. Doncs enmig de tot això, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, li ha llançat un missatge a Esquerra.
Ara tenim una molt, molt bona oportunitat i, per tant, nosaltres el que proposem és que, en comptes de ser 7 diputats els que ens plantem davant del govern espanyol, en siguem 14 i el forcem a fer concessions que mai s'havia obert a acordar. Això no ho farà el govern Illa.
Declaracions de Nogueres a Televisió Espanyola. I en aquest escenari, aquest migdia, hi ha enquesta del CIS, ho dèiem abans. Madrid, Tani Tàpia, bon dia de nou.
Bon dia. Un baròmetre que servirà per saber si els escàndols de corrupció i, sobretot, les denúncies internes al PSOE sobre assetjament sexual passarien factura al partit si es fessin ara eleccions. Les enquestes es van fer de l'1 al 5 de desembre, en plena explosió del cas Paco Salazar. El darrer baròmetre, el de novembre, situava el PSOE com a guanyador, però perdia pistonada davant dels populars, que milloraven els seus resultats. Caldrà estar atents si l'extrema dreta segueix pujant els resultats i també si el PSOE perd vot i a on va a parar. A tot això, un CIS que arriba pràcticament a una setmana de les votacions a Extremadura.
Gràcies, Tània. D'aquí una estona, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb la diputada Aina Vidal, és diputada dels Comuns al Congrés. Fa 5 anys que conviu amb el càncer i parlarem, entre d'altres coses, perquè diumenge és la Marató, que aquest any va sobre, justament, sobre el càncer. I a les 9 i 4 minuts, els esports, pel Foradada.
El Girona busca una victòria avui a les 9 al camp de la Reial Societat per intentar sortir del descens. L'equip hi arriba amb 6 baixes. Avui, aquest matí, la porta Luis Enrique Valverde declaren com a testimonis pel cas Negreira i a l'Eurolliga de bàsquet avui Barça-Olimpiakos.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Dient nuvoladot avui una mica?
Sí, una mica de tot, perquè hi ha llocs on fa un temps esplèndid, a molts llocs del Pirineu, a molts llocs de les comarques del nord-est, però sí que tenim aquest flux de vent humit de mar cap a terra que va portant humitat i afavoreix que hi hagi més bancs de núvols baixos a la costa, al prelitoral, bancs de boira també en alguns llocs de Ponent, alguns bancs de núvols baixos també al centre del país, i sembla que aquesta serà la tònica del cap de setmana, és a dir, força sol i tranquil·litat al Pirineu i Prepirineu, i en canvi a prop de la costa, prelitoral, al centre de Catalunya, bancs de núvols baixos, boires, i no descartem que arribin a deixar alguna goteta. Seria poca cosa i preferentment a l'extrem sud de Catalunya. Més probable de cara diumenge a la tarda.
Viu un Nadal amb tots els ingredients a bon preu i esclat. Ibèrics, carns selectes de proximitat, peix i marisc de llotges catalanes, dolços tradicionals, pastisseria d'elaboració pròpia i vins i caves de proximitat. A bon preu i esclat tens tots els ingredients que necessites per gaudir de les festes de Nadal.
Bon preu i esclat.
Ja has vingut!
Sí.
Ai, quina il·lusió!
I vinc amb l'àvia.
Ai, 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 quina il·lusió!
Bé, totes dues àvies.
Apa, quina il·lusió!
I sempre plego els llençols.
Ai, quina il·lusió!
El de sota i tot.
Però quina il·lusió!
Aquest Nadal ve amb un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Amb 90 premis de 400.000 euros per només 10 euros.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Albert Pla, Peyu i una habitació d'hospital.
15 anys pagant per tenir una habitació individual. Com perquè ara m'hi posin un idiota. Ai, perdó, no vull dir pas que sigui un idiota vostè.
No, no, és que té raó, eh? Li podria haver tocat un idiota. Aquesta vegada ha estat de sort i li ha tocat amb mi.
Hamlet, la comèdia més surrealista, amb en Peyu i l'Albert Pla, al Teatre Coliseu. Entrades a la venda a balanyamviu.com.
I hem fet galetes amb les nostres cares.
Ai, quina il·lusió!
Aquest Nadal ve amb un extra d'il·lusió. Cupó extra de Nadal de l'11.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Una història commovedora basada en fets reals.
Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
Protagonitzada per Miqui Esparvé, Maria Rodríguez Soto, Bruna Cusí, Asier Echeandía i Jordi Sánchez. Frontera, el 12 de desembre als cinemes.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Enguany pots quedar-te jugant a casa o visitar un lloc on jugar com mai. Capgira el teu Nadal a PortAventura World. Vine a partir del 22 de novembre i celebra el nostre 30è aniversari. Hotel més entrades a partir de 65 euros. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Al voltant dels samurais japonesos s'han generat molts mites. Dels més arrelats és l'existència del Bushido, literalment el camí del guerrer, un codi d'honor molt estricte, presumptament mil·lenari, que hauria regit la conducta dels samurais. En realitat, el terme Bushido no es va encunyar fins a finals del segle XIX. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9 i 9 minuts, continuem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el Ferran Espada, el Jofre Llompart, la Milagros Pérez Oliva i l'Anna Grau, i aquesta hora amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Conseller, bon dia.
Frederic, bon dia.
Conseller, evidentment hem de parlar de la pesta porcina encara. Avui, per exemple, ens hem llevat amb novetats que llegíem al diari El País. El diari explica que el centre d'investigació que depèn de l'Institut de l'IRTA, de l'Institut Públic d'Investigació i Tecnologia Alimentària, el que hi ha a l'Autònoma, i molt a prop d'on es van trobar els primers positius, aquells mateixos dies, quan es van trobar els positius, aquells mateixos dies s'estaven fent dos experiments amb el virus de la pesta porcina i que un d'ells tindria una soca molt semblant al que es va trobar. Què li consta d'això?
Bueno, en primer lloc, escolteu, tot el que hem dit fins ara, no? Prudència i deixar treballar la comunitat científica. Tenim científics de la Comissió Europea tant ahir i avui doncs, treballant amb una investigació i, per tant, per aclarir aviam posar els laboratoris, els protocols, també el possible origen. I jo crec que tenim tots els ulls científics d'Europa, d'Espanya i de Catalunya doncs, treballant amb això. I, per tant, però sobretot, jo demanaria també prudència, totes les hipòtesis estan obertes. Nosaltres farem el que hem fet des del primer dia, donar la cara, explicar les coses, i sigui quin sigui l'origen, som els més interessats en esbrinar-ho, sigui quin sigui, ho explicarem i ho comunicarem. La setmana que ve, dilluns, tindrem un primer informe del comitè auditor. Suposo que la setmana que ve també tindrem un informe d'aquests representants de la Comissió Europea, i anar esbrinant, però jo crec que totes les hipòtesis estan obertes, i aquest centre fa molts i molts anys que investiga en PPA, en pesta porcina. Per tant, jo crec que entra dintre la normalitat, això, de les investigacions que es fan.
Amb la prudència que vostè deia, perquè, com deia, totes les hipòtesis continuen obertes, però li consta aquesta coincidència, diguem-ne, temporal i geogràfica, que s'estiguin provant uns virus que, de nou, amb coincidència temporal i geogràfica, es troben amb els primers senglars que s'infecten?
Aviam, jo crec que el que et dic, prudència, perquè tampoc sabem el temps que fa que el virus està corrent en els diferents senglars infectats. Veurem també si hi ha nous positius, a quin radi es troben, quant temps fa, si podem esbrinar quant temps fa, perquè ho fem amb animals morts. Per tant, hi ha animals que porten morts hores, altres animals que porten morts molt més temps. I per tant, jo crec que aquí veurem si la coincidència té algun tipus de sentit o no. Però continuo dient, no tenim prou informació a dia d'avui per afirmar o rebutjar aquestes hipòtesis. La hipòtesi de laboratori l'estem investigant? Sí, l'estem investigant. Nosaltres, la Unió Europea i el Ministeri. La hipòtesi de que fos una soca natural l'estem investigant també. Quina sala serà la prova concloent? Jo també us ho dic. La prova concloent de si això pot sortir del laboratori o no serà l'anàlisi de les soques. Si les soques coincideixen amb alguna de les 30 soques que hi ha per Europa, ja ho tindrem. Si la soca no coincideix amb les soques que s'està experimentant al laboratori, doncs tampoc haurem de descartar la hipòtesi del laboratori. Per tant, alerta, començar a posar en crisi el laboratori o el nostre centre de recerca, o posar en crisi la feina dels caçadors amb la feina que hem de fer amb els senglars, o posar en crisi el model ramader de casa nostra aprofitant que no sé què. Cuidado, siguem prudents, és veritat, ho estem analitzant tot, quan ho sapiguem, i aquí ho han de parlar els científics, els tècnics, són els que parlaran, i nosaltres els estem donant tot el suport, totes les facilitats, doncs, perquè es pugui fer una feina que és extremadament complexa, perquè aquest és un laboratori dels més segurs del món. Llavors, bueno, anem a veure i no anem a descartar res.
Però pel que sap vostè, conseller, ho acabarem sabent? És a dir, o existeix la possibilitat que ens diguin, mira, és que no sabem ben bé d'on ha sortit aquest virus. És a dir, vostè, d'alguna manera, no sé si és la paraula, però garanteix que sabrem d'on ha sortit aquest virus? No,
miri, ahir vam parlar, les converses que tenien els tècnics amb els representants europeus, deien, escolteu, a Europa corren 30 soques, que tinguem classificades. N'hi ha moltes més. N'hi ha moltes més que no estan classificades, que estan als països de l'est, que estan a Bielorússia, que estan a Rússia, que estan a altres llocs del món. Per tant, i aquest és un virus que muta. Per tant, nosaltres en tenim classificades 28 n'hi ha. Llavors, això podria ser que fos la 29 que hagués mutat o que hagués vingut d'un altre lloc on no està classificada? Doncs clar que pot ser. Podria ser que fos menys virulenta? Clar que podria ser. Podria ser que vingués d'un laboratori? Bueno, clar que podria ser. Ara, tots els escenaris estan oberts. Per tant, és habitual que hi hagi una nova soca que surti? Doncs sí, és habitual. Està descartada l'opció, això que deien, d'un menjar contaminat o que fos una transmissió entre dos animals o que fos... No està descartat. Per tant, el que sí que sabrem, el que sí que m'han dit que sabrem és si això ha sortit del laboratori. Perquè comparant les soques experimentals amb la de camp, això se sabrà. Una altra cosa és que si això es descarta, diguem, ostres, llavors sabrem l'origen. Alguns països s'ha sabut l'origen, altres països hi ha hagut aquí investigacions que encara estan obertes perquè no s'ha sabut. Per tant, jo l'únic que podem dir a la ciutadania, escolta, aquest govern, el que jo crec que hem fet bé és d'informar puntualment i ser molt transparents, i això ho continuarem fent. Peti qui peti, passi el que passi, i us ho direm a vosaltres i ho direm a la ciutadania, perquè és el que hem de, és la nostra obligació. I per tant, aquí també he sentit alguns comentaris, no vostres, de dir que això no us dirà, que si és del que és... Escolta, que és igual, el més important és saber l'origen, vingui d'on vingui, per poder també prendre les decisions. Jo crec que la gent no ens culpabilitzarà de si l'origen és d'un lloc o d'un altre, si no ens culpabilitzaria, si no fem el que hem de fer, si no expliquem les coses i prenem les decisions per llavors minimitzar l'impacte. En un moment, com sabeu, que hi ha ERTOs sobre la taula, en un moment que està baixant el preu del porc i en un moment que estem en una situació d'emergència sanitària molt complicada i cal actuar bé.
Li anava a demanar això, conseller, i vostè feia referència. Aquesta mateixa informació del País, per exemple, cita unes declaracions d'un responsable de Saja Lleó que diu la Generalitat no ho admetrà mai si el virus es va escapar d'un laboratori seu, perquè això implicaria unes reclamacions patrimonials molt i molt grosses.
Miri, jo li diria, mira, volem tenir centres d'investigació, sí o no? Volem tenir laboratoris referents al món, sí o no? Llavors, escolti'm, primer de tot, això no està aprovat. Segona, jo demanaria que, en comptes de preguntar a Saja Lleó, que pregunti a alguna organització agrària de Catalunya que ens conegui, que hagi estat treballant, que sàpiga com hem estat treballant, i crec que a aquestes alçades ningú té cap dubte que el govern de la Generalitat, el president al capdavant i jo mateix, informarem de les conclusions que anem traient, siguin quines siguin. I a més jo li diria, és impossible a més amagar la informació. Vostè es pensa que els tècnics no acabaran explicant, els científics no acabaran explicant les seves conclusions? Vostè creu, a més que les conclusions la tindrà el laboratori de referència de la Unió Europea? I no ho explicaran? És clar que l'explicaran, sisplau. No veiguem papus on no n'hi ha. S'explicarà amb transparència, llum i taquígraf l'origen, la informació que hi hagi sobre l'origen, la informació que hi hagi sobre com hem de contenir aquest brot dels 6 quilòmetres. Si trobem casos fora dels 6 quilòmetres, dels 20 quilòmetres, doncs ho explicarem, perquè és que no cap al cap de fer una altra cosa. Per tant, seguirem peti qui peti, seguirem en el camí d'actuar ràpid, fer-ho amb coordinació i fer-ho amb transparència. És que si no, no ens en sortirem. És que si no fem això, d'aquí 10 anys encara patirem les conseqüències. Si ho fem bé, jo crec que aquí podran sortir-ne abans. Per tant, és que ho tinc claríssim. I, sisplau, no fem volar coloms amb altres reflexions que jo crec que no es corresponen a el que hem fet fins ara.
Està parlant al matí de Catalunya Ràdio amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Conseller, dues coses més que li voldria demanar. Una, sobre això del virus. Som on érem? Amb 13 casos confirmats, tots a l'anomenada zona zero, estem igual?
Sí, som on érem. 13 casos confirmats, tots els 6 quilòmetres, ens diuen els tècnics que el normal és que vagin sortint nous positius. Tenim dubtes perquè la mortalitat d'altres zones d'Europa sempre ens deien que era més alta i, per tant, aquí també estem intensificant molt el rastreig i també amb algunes captures d'animals vius. També estem analitzant animals vius capturats i sacrificats, també analitzar-los per veure, aviam, quins resultats ens donen. Però, de moment, amb això anem bé, estan tots dintre el focus, que és l'objectiu principal del primer dia.
Anem bé, deia el conseller. Amb la pesca no sé si anem tan bé, conseller.
No, anem molt malament, i jo, escolti, jo crec que intento ser molt clar amb les coses, quan jo sempre dic, crec que hem d'anar al nostre hem de definir el nostre model de pesca, hem de saber cap on anem, però també hem de ser molt clars amb aquelles coses que no funcionen prou bé. Si la decisió, si s'acorda el Consell de Ministres, si s'aprova la decisió inicial de la Comissió Europea, ja podem plegar tots, ja podem tancar els ports, perquè en 9 dies a l'any de pesca d'arrossegament, aquí no quedarà ni una embarcació. La pesca d'arrossegament és el 60% dels ingressos del total de la pesca de Catalunya. I, per tant, aquí doncs és una provocació en tota regla. No respon a tota la feina que hem fet durant tot l'any els pescadors, els científics, amb les dades que hem aportat, amb el consens que hem generat a tots els països d'Itàlia, França i Espanya, que hem anat a la una tots, fins i tot amb entitats ecologistes, i aquí hi ha un perjudici cap a l'activitat de la pesca intolerable, i és un atac frontal al nostre model de pesca, però també a les comunitats pesqueres de tot el Mediterrani. Per tant, jo crec que aquí crida a defensar el nostre i crida a defensar la continuïtat del sector. Si s'aprova la proposta tal com està, que no passarà, estic segur, és el fi de la pesca de Catalunya. I no sóc tremendista, sóc realista.
No, de fet, l'altre dia sentíem el president de la confraria, l'Antoni Abad, dient que si s'aprova tal com està, que s'ho saltaran, que desobeiran, diguem-ne.
Bé, home, jo crec que primer de tot la Comissió fa un mal favor al projecte europeu actuant d'aquesta manera, no escoltant, no coneixent, no visitant, no empatitzant, no preguntant als principals protagonistes, que són els que fan l'activitat. Nosaltres volem pescar millor. El futur passa per fer una pesca sostenible, fer mesures selectives, que l'impacte sobre els oceans sigui el mínim possible, sobre el mar, però no reduint i eliminant l'activitat pesquera. És que ens hem tornat bojos, això no pot ser. Per tant, nosaltres, el que hem dit, estarem al costat dels nostres pescadors, estarem al costat de la nostra història, la nostra tradició, la nostra suficiència alimentària, la nostra producció, el nostre proveïment de peix a les peixateries, també un missatge de suport, si us plau. Hi ha algú que em diu, vigileu que no es planteu que la gent llavors pensarà que no hi ha peix a les peixateries, si us plau. Anem als mercats municipals, anem a les peixateries, tenim el millor peix del món, peix fresc, que arriba cada dia, i per tant, ara més que mai, el que cal és recolzar els nostres peixos, encara que vagin una mica més cars, perquè ens deixen pescar pocs dies. Si us plau, no substituïm la nostra dieta per un peix que ve de l'altra punta del món i que tothom acabi menjant lo mateix. Necessitem preservar el nostre ecosistema, la nostra cadena del peix, i això vol dir, doncs, en els moments difícils com ara, doncs, donar recolzament. I nosaltres hi posarem el coll. Tenim una delegació a Brussel·les que està allà al peu del canó, i sobretot ara és el moment d'estar tots units i defensant el nostre model de pesca, i que totes les forces polítiques, mitjans de comunicació, fer pressió, i passi el que passi, seguir.
Conseller Ordeig, un dia més, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Gràcies, Frederic, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Sabies que les platges metropolitanes són espais naturals que ofereixen moltíssimes possibilitats?
L'estiu s'ha acabat, però a les platges hi pots fer més que prendre el sol i banyar-te. Tens 4 àrees de calistènia per fer gimnàstica a l'aire lliure, 10 camps de vòlei i un gran ventall d'activitats i propostes lúdiques els caps de setmana dins del programa Aprenem a la xarxa. Vine a les platges metropolitanes per fer salut i gaudir del lleure i la natura.
AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen el director de públic Ferran Espada, la periodista Anna Grau, el director audiovisual del Nacional, Jofre Llombart, i la periodista del País, Milagros Pérez Oliva. Després de parlar amb el conseller d'Agricultura d'aquestes dues grans qüestions, d'això que publica el País de la pesta porcina i, evidentment, això de la pesca que té les autoritats i els pescadors, no cal dir-ho, molt, molt enrabiats. Mira.
Bueno, la investigació aquesta és molt complicada, i no ha de descartar cap hipòtesi. El mateix article cita un cas anterior a la illa de Sardenya, en el que es va estar investigant molt, no semblava que no se sabia d'on venia, i havia acabat arribant per avió en el menjar de primera del passatge, diríem, no? I això es va trigar molt en averiguar-ho. El problema aquí és que el virus que s'ha trobat a un centenar de metres del centre de l'IRTI, del CRESA, sí, aquest virus és de la mateixa família que el que va entrar per Geòrcia el 2007, però hi ha 28 virus a Europa identificats com successors d'aquella soca, però no hi són tots, no sabem si són tots. Per tant, tampoc no sabem què podria passar. Ara, la proximitat de l'aparició del brot i el fet de que sigui un virus relacionat amb el que va aparèixer i que circula per Europa a Geòrcia el 2007, i que en aquell mateix moment, com diu la informació, estiguessin programats dos estudis per assajar una vacuna, dos vacunes diferents, de fet, per combatre el virus de la peste porcina, doncs també és una casualitat molt gran. És a dir, que no s'ha de descartar cap hipòtesi, però cada vegada més les coincidències apunten a que podria haver hagut una fuga en el sistema de bioseguretat del centre.
I a més, que conec la zona perfectament, Bellaterra no és un nucli ramader ni cinegètic ni... O sigui, hagués brotat de manera espontània al parc de Collserola, també hagués sigut més difícil, però més probable. I ja no dir si hagués passat a Osona o Lleida. Clar, Bellaterra, on l'únic focus relacionat amb porcs és el laboratori, no perquè hi hagi cap granja, no perquè hi hagin molts porcs senglars, etc. No? I després passa una cosa, aquesta complexitat que deia la Mila és tan difícil com que si coincideix la soca que s'ha trobat amb la soca que hi havia al laboratori, ja pots dir que és, però si no ho és, no pots descartar que no ho sigui. Amb lo qual,
si no coincideix, sí. Si,
clar, amb lo qual és molt difícil. I un apunt, potser una mica frívol, si voleu, però quan ara deia aquesta investigació que també vaig llegir de que havia arribat a Sardenya, era?
Sí, Sardenya.
Ara s'entenen, o ara es comprenen millor, algunes de les restriccions tan bèsties que hi ha als aeroports. És a dir, intenten als Estats Units amb un carregament de pernil envasat. Ja veuràs que si te'l detecten, ja veuràs què passa.
I si que se'l queden.
Que se'l queden, sí.
Vull dir que en un món... No, ara...
Sí, però és cert.
Admet...
Vull dir que no entres.
És així, perquè jo he posat sobre la teva el tema.
No.
Però el que vull dir és... posant-me una mica ja seriós i analista, en un món tan globalitzat on la llibertat de moviments, la possibilitat de moure coses amunt i avall és així, doncs també fa difícil de que, sí, com deia la Mila, tot fa pensar que tot condueix cap al laboratori, però encara hi ha alguna ínfima possibilitat de que no sigui laboratori, sigui una altra causa més exògena.
Yeah.
Bueno, veurem.
Ferran.
Sí, començo pel final, perquè amb això seré breu, però m'ha sorprès l'actitud del conseller Ordeig, no perquè no tingui raó i perquè, evidentment, els pescadors estan molt preocupats i molt enfadats amb la proposta de la Comissió Europea, sinó perquè m'ha semblat que era d'un altre partit. Vull dir que jo tinc entès que és del PSC, no sé si el té el telèfon de la vicepresidenta de la Comissió Europea, es diu Teresa Rivera. Vull dir, el PSOE no és un partit qualsevol. El PSC, que en forma part del PSOE, o que està coaligat, o digui-li com vulguis, però és de la família del PSOE, té una influència molt important a Europa. Llavors, aquí, el que hauríem d'estar debatent és com no se'n surten d'aconseguir una proposta millorada de la Comissió Europea. No sé, que parlin amb la vicepresidenta, no? Vull dir, si no poden aconseguir l'oficialitat del català, no poden aconseguir... O sigui, si se n'enfoten a la cara des de la Comissió Europea amb una proposta de pesca, que és que se n'enfoten dels pescadors catalans i en general de la Mediterrània, doncs igual és que els socialistes tenen un problema a Europa. D'incidència, d'influència, vull dir. Respecte al tema de la pesta porcina. Home, jo crec que les coses s'han fet raonablement bé. Vull dir que avui en dia, tu li has preguntat, no estem allà mateix? Estem allà mateix. Que avui en dia es pugui dir estem allà mateix amb el nivell de virus detectat i amb el confinament que s'ha aconseguit, jo crec que les coses des del govern en aquest sentit s'han fet bé. I crec que el conseller Ordeig en això s'ho ha reforçat. Quan anem a l'explicació de l'origen, aquí crec que perd la partida. Primer, perquè es va ser molt... O sigui, tota la precaució que crec que hem de tenir sobre l'origen i que demana el conseller no es va tenir a l'hora de difundir la teoria de l'entrepà. I vam estar dies assegurant que això venia d'un entrepà de no sé on, etcètera.
Però això tenim una mica de culpa als mitjans.
Sí, sí, no.
Perquè en les rodes de premses aquestes ens seria preguntat, i quina és l'hipòtesi? Sí, sí, no sé què. Llavors, sí, sí. L'investigador o el però que no sigui va... digui, si podria haver vingut amb un entrepà, i llavors ja ho donem com però una
no
resposta.
Va, però no va bé. És... Jo no recordo intervencions del conseller dient prudència, això no ho podem dir, no. Perquè... No, jo no recordo la contundència que hem tingut.
Bueno, però no
la va tenir.
Jo no li donaria en això.
Ningú del Departament d'Agricultura va tenir la contundència que ha tingut amb aquest tema del laboratori. Segon, és que del tema del laboratori ens assabentem com ens assabentem, a través d'una nota de premsa a última hora, com aquell que no vol la cosa, del Ministeri.
D'un divendres,
Un divendres a la tarda, d'aquella manera, una nota del Ministeri d'Agricultura.
Sí.
Vull dir, no és una especulació dels mitjans, no és una informació com la que heu tret de Catalunya Ràdio, de la coincidència de tal, no sé què... No. És una nota...
Però precisament perquè ve d'un origen diferent no li pots donar el mateix valor a l'entrepà que a l'altre.
Doncs a mi em sembla que aquesta comunicació ha de ser del Govern de la Generalitat, ha de ser del Departament d'Agricultura i no s'ha de comunicar d'aquesta manera.
Només un apunt. Jo que tinc la sort de treballar amb gent donant-los assessorament en comunicació...
Sí.
Ho faig a l'inversa. Els hi desaconsello enviar notes de premsa els divendres al vespre, si volen arribar a transmetre el seu missatge.
Bueno, potser és el que es perseguia, no arribar a transmetre el missatge.
No, perquè quan llances una cosa...
El Maiol em recorda que la carta, la confessió de Pujol, també va ser un divendres al vespre.
Jo primer voldria dir que, discrepant cordialment, com sempre, d'en Ferran, jo molt fan del conseller Ordeig i del discurs del conseller Ordeig sobre la pesca.
He dit que ho ha fet molt bé, en moltes coses.
Només li ha faltat dir... desobeïu.
A les barricades.
A les barricades. I escolta, a veure, sí, evidentment, jo estic convençuda que el govern farà tirarà de tota la tracció que li pugui donar el fet de ser un partit coligat amb el PSOE. Ara tots sabem, vamos, a la política europea és un gegantí peix al cova, on tu, tu gestiones una cosa a canvi d'una altra...
Però abans que ens ho expliquin, nana.
Sí, no, no. Llavors,
mira, aquí... No aconseguirem això perquè hem negociat altres coses
no,
que
però aquí resulta...
ens són més favorables, sí, més importants.
Aquí la feina del govern de la Generalitat és ficar pressió al seu germà gran, al PSOE, i dir, escolta, mira, aquesta porqueria no me la penso menjar. Quan desbloqueges la pesca, tindràs un problema amb mi. I oi que no vols tenir un problema amb mi, etc. Molt bé. Tornant a voler tenir problemes amb mi, amb el tema de la crisi porcina, home, a veure, jo crec que el govern ho està gestionant bé el dia a dia. Uh-huh. El Salvadorell està replicant una fórmula que ja li va anar molt bé quan era ministre de Sanitat amb la Covid, que és crear un grup d'experts, que al final tampoc saps gaire bé qui el forma, però d'alguna manera tens una mica la sensació de que està tot controlat, però no saps gaire bé per qui ni com. Però vaja, a mi, per exemple, una cosa que m'estranya molt, i això es faria una crítica que jo faria i que penso que pot explicar en part el misteri aquest de la nota de premsa de divendres, perquè si tu llegeixes la nota del ministeri, és força brutal, tenint en compte que és d'un partit germà i d'un govern germà. Vull dir, una nota que acaba dient, escolti, que envio el Seprona a investigar si hi ha hagut un delicte. Sí, sí. Es diu aviat, això, eh? I llavors, clar, jo... en primer moment dius, home, van a l'hora o no van a l'hora? Llavors jo crec que aquí... a mi crida molt l'atenció com a periodista, us ho dic, que aquí tothom té el focus posat en el continent i no en el contingut. Tothom està molt pendent del laboratori, de l'IRTA, del CRESA, quan en realitat, si en aquestes instal·lacions s'estan fent, com explica molt bé la Milagros, s'estaven fent treballs o d'investigació, no els està fent, segons què, els està fent l'empresa IPRA. Una empresa que ja es va fer famosa perquè se li van donar un gabadal d'ajudes públiques per treballar amb una vacuna de la Covid, per la qual es va aparcar el projecte de vacuna al CSIC. Total, perquè la vacuna d'IPRA arriba tard. Sembla que ara la vacuna de la crisi porcina també arriba tard, però si tu et mires el nivell d'ajudes públiques que ha rebut IPRA, tant de la Generalitat com del govern espanyol, com d'Europa. IPRA és una empresa mega ben connectada, per cert, a la seva mer, al poble del Puigdemont. Llavors, no sé, jo, quan, jo penso que quan el conseller diu una altra vegada caigui qui caigui, vull dir, si aquí algú... Si aquí ha hagut alguna fuga de seguretat, potser les sigles que hem de tenir al cap no són IRTA, sinó IPRE. Potser d'aquí ve tot aquest dum-dum de fons.
Jo m'abstindria de fer hipòtesis en aquesta qüestió. A veure, un centre de bioseguretat com el de l'IRTA Cresa...
Que IPRE investiga, això no és
bueno,
una hipòtesi,
sí,
eh?
Sí,
no,
d'acord, però l'IRTA Cresa és un laboratori que fa treballs i presta les seves instal·lacions i permet fer les investigacions de diferents sectors. Uh-huh. De fet, una de les investigacions de les dues que s'estaven fent en el virus és d'un centre de Madrid.
Yeah.
I, per tant, a veure... El centre és això com el supercomputer, no? Està fent treballs per qui li demana fer treballs. Els equips de diferents centres fan investigacions sobre virus i sobre altres qüestions en sanitat animal, i quan necessiten testar alguna d'aquests productes en animals vius, recorren a un centre d'alta especialització i d'alta seguretat, que és aquest. Sí. Ja està.
Sí. Per això et dic, la meva tesi, i tant me fa ser, però és un laboratori de Madrid, tot i que et dic, però sempre ha tingut un tracte a favor
de
les administracions. Dius, a veure, que tothom parla d'IRTA i CERSA, i ningú diu, és que IRTA i CERSA és el garatge, el cotxe el posava altra gent.
Bueno, no sé.
Jo no faria hipòtesis d'això.
Sí, ja vam discutir, ja vam debatre prou sobre la necessitat d'inversió pública en empreses privades per investigar la vacuna de la Covid, no? Ja, vull dir, no sé, és evident, no, és que no és cap fal·làcia el que estàs dient respecte a que IPRA és una empresa farmacèutica amb seu a Mer que està investigant la vacuna de la pesta porcina. Tenint en compte que no n'hi ha cap de vacuna de la pesta porcina i del que representa la pesta porcina, doncs si la trobessin,
seria
fantàstic, no?
Seria
la millor inversió que el govern, el Departament d'Agricultura, pugui fer, no? Ara, no ho sé, jo no entraria més enllà a especular segons quines coses. Ara, dit això, hi ha una altra cara de moneda, que és que, vull dir, cada vegada que hem tingut problemes amb l'explicació de l'origen, no?, i hem entrat en que si els laboratoris, que si altres opcions o no sé què, és la culpa de la superpoblació de porcs senglars. Els hem de matar tots, no? Com sigui, escabetxina a sac. Bueno, em sembla que és una mala política de comunicació. Primer, perquè Collserola, que és on s'ha produït els fets, en els últims 3 anys i mig s'ha reduït a la meitat la població.
Però segueix havent-hi molts.
Segueix havent-hi molts, però quants n'hi ha d'haver? Però que ens especifiquin quan la meitat, superpoblació i quan...
La meitat, la meitat.
Volen rebaixar la meitat.
Però això no és, o sigui, no és una dada científica de quina ha de ser la població de senglar adequada. I tampoc l'explicació de com aconseguir això. Es diu, és que no es deixen matar senglars. No és veritat. 80.000 senglars cada any es maten a Catalunya. En aquests moments estem en temporada de batudes al meu poble. Cada cap de setmana se'ns anuncia una batuda de senglars. Sí. Llavors, bueno... Fins
i tot i així tenim superpoblació.
Fins i tot així tenim superpoblació. Però sí. Que se'ns digui exactament quina és la superpoblació, perquè a vegades tens la sensació que la superpoblació és qualsevol porc senglar. Vull dir que lo millor és exterminar els porcs senglars.
La meva àvia
els porcs senglars a Catalunya han estat a la vora de l'extinció.
Bueno, la meva àvia d'Arbúcies deia que el millor porc senglar és el porc senglar mort.
Ja.
Bueno, Déu-n'hi-do.
Però no fem populismes que no es poden matar porcs senglars. El problema és que...
Que han d'anar a publicitat.
El problema és que matant 80.000 porcs senglars a l'any no n'hi ha prou.
5 minuts passen.
I el problema és perquè no s'introdueixen espècies que sí que podrien fer aquest control de fauna, com és el llop, com és el guineu en el cas del conill, etcètera, etcètera.
5 minuts passen de 9:45, anem a publicitat i de seguida continuem amb l'Àgora.
I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
Bon dia. Torna la venda privada del Corte Inglés només fins al 15 de desembre amb fins un 30% de descompte en una selecció de marques d'accessoris, joieria, bijuteria, rellotgeria i parafarmàcia. Gaudeix d'un 30% de descompte en totes les bosses de mà i bitlleteres de Guess, Abacino o Desigual. I un 30% en una selecció d'ulleres de sol de Mr. Boho, Max & Co. i Furla. Una selecció al 20% en joieria al Corte Inglés i en rellotgeria, una selecció de fins al 30% en Seiko i Tommy Hilfiger. En parafarmàcia, aprofita un 30% de descompte en tots els productes de La Roche, Posay, Filorga, SBR, Terabody, Easterderm, Waterpik, Vichy... Només fins al 15 de desembre amb la venda privada del Corte Inglés. A la botiga, amb la teva targeta del Corte Inglés o identificant-te a l'app, a la web i app, amb qualsevol mitjà de pagament. Consulta'n les condicions i viu la màgia del Nadal al Corte Inglés. T'esperen un munt d'activitats gratuïtes com el planetari de Hogwarts al Corte Inglés de Sabadell i Girona o el taller de construccions a Can Dragó. I recorda, el Corte Inglés estarà obert en l'horari habitual cada diumenge i festiu perquè hi puguis fer les compres de Nadal amb comoditat. Res més per avui. Bon cap de setmana.
Catalunya Ràdio.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
Avui l'art ja no només viu als museus, i tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer. Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal, i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
Tu vas tornar.
Les cèl·lules canceroses poden aparèixer i proliferar en qualsevol moment. Detectar-ho a temps pot marcar la diferència. El 14 de desembre, col·labora amb la Marató de 3CAT pel càncer. Detectem-ho. Arreglem-ho.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Continuem al Matí de Catalunya Ràdio amb l'Àgora, amb el Ferran Espada, l'Anna Grau, la Milagros Pérez Oliva, el Jofre Llompart, i també incorporem l'Aina Vidal. Aina Vidal, com estem? Bon dia.
Molt bon dia.
L'Aina Vidal és portaveu dels Comuns, és portaveu de Sumar al Congrés, i avui ens acompanya perquè aquest diumenge arriba una nova edició de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio dedicada al càncer. Tu en tens un, de càncer, i sovint dius que se'n parla molt, però no necessàriament bé, o en parlem directament malament.
Se'n parla malament. Se'n parla malament del càncer, i de fet és com una tortura. Tu poses qualsevol sèrie de televisió, mires una pel·lícula, sempre se'n parla, sempre és igual a mort, sempre és igual a desastre, és bastant desalentador, en realitat. I se'n parla malament, perquè quan tu estàs en immers durant el tractament, certament, aquells aspectes que et recorda la gent, doncs són els que ja saps, és que en realitat prefereixes que no te'ls recordin cada 5 minuts, i et veus al mirall, ets capaç de distingir la teva imatge o alguna cosa que se li sembli, i en canvi, quan acaba, se n'obliden completament i et porten com cap un terreny en el que els resulta incòmoda la teva malaltia. La malaltia no agrada, i això ho hem de dir. I sovint ens tornem molt solidaris, perquè és molt senzill de dir-li a una persona: escolta, tot anirà bé, estic al teu costat. Però la veritat és que no agrada que estiguis malalt, i per tant volen de tu un model determinat de malalt. Un model en el qual tu has de ser una espècie com de ser lluminós, en el que has d'inspirar la felicitat dels altres. I la veritat és que ja estàs prou cardat en aquell moment com per haver d'aguantar les tonteries, i per permeteu-me que sigui clara en el dia d'avui, doncs d'altra gent, no? Jo crec que és molt natural, i a mi també em passava abans, no saber què dir en determinats moments. És bo. Vol dir que tu mateix te n'adones que en aquell moment doncs està passant alguna cosa que no saps reaccionar. No passa res, és bo. Pots simplement callar, pots abraçar, pots preguntar, però donar per fet determinades coses, doncs crec que és un error.
Tu com estàs?
Bueno, jo tinc dies bons i dies dolents. I quan tinc els dies bons, doncs els aprofito, i quan tinc els dies dolents, doncs em tapo amb una manta o procuro que passi ràpid.
En aquests dies dolents és quan hi ha gent que no sap què dir, justament, o no?
No, en aquests dies dolents, a dia d'avui, la gent no és conscient de que jo els tinc. Perquè jo, a ulls de tothom, jo estic curada. Jo tinc els cabells llargs, a més me'ls he deixat créixer, tinc color, no sé com dir-te, de dir... Per tant, tothom dona per fet que jo estic al 100%, al 1000%, i ja està.
I no ho estàs.
Pues jo digues que sí i digues que no.
Justament, la qüestió del càncer, en el teu cas, comença amb una mala experiència a la sanitat privada.
Molt dolenta, sí. Jo vaig començar a tenir molts dolors, vaig anar d'urgències, en aquell moment doncs, van pensar gran càlculs renals, i vaig començar a tenir doncs, uns efectes secundaris terribles, bueno, efectes secundaris, és a dir, els efectes de la malaltia, terribles. Vaig començar a tenir molts dolors, i vaig decidir anar per una mútua, per anar més ràpid, bàsicament, perquè la meva mare tenia doncs, un seguro privat, i vaig anar d'urgències per la privada, per una mútua que no vull dir el nom. I vaig anar-hi fins a 12 vegades, en la qual doncs, m'estalviaré tots els moments viscuts. Van ser els pitjors, sens dubte, de la malaltia, en el que em van diagnosticar tot tipus de tonteries. La pitjor de totes, sens dubte, va ser el dia que un senyor doncs, em va explicar que, a veure si als meus 33 anys aprenia a gestionar-me la regla. Jo m'estava desangrant. L'intentava explicar a un senyor que devia tenir uns 50 pocs anys, no sé, 50, 60 anys, que en 15 minuts omplia un Tampax Maxi, algo que qualsevol dona entendria que no és normal i que no és possible, i el senyor em va derivar cap a psiquiatria. Jo vaig arribar a tenir dubtes de mi mateixa, vaig agrair que en ocasions el meu company hagués vist alguns dels episodis en els que em desangrava, en els que perdia trossos de mi, literalment, i perquè jo vaig arribar a dubtar de mi mateixa. Vaig començar la campanya electoral, de fet, a urgències. Aquella nit no vaig dormir. No recordaré mai, no oblidaré mai el primer dia que vaig començar a Girona, cobrint, a més, amb un company, amb els cabells recollits com podia, sense haver dormit pràcticament, i a més, sense saber què tenia. No? Vaig aguantar molt dolor, molt dolor, molt dolor. Només eren capaços de recitar-me i de receptar-me doncs, calmants i més calmants. Va arribar un punt en el qual el meu cos va començar a rebentar, i aquí va ser on em vaig trobar amb una metgessa diferent. Rebentar vol dir doncs, que vaig col·lapsar. L'última vegada doncs, ja era algo tremendo. Em seguien derivant cap a psiquiatria, deien que tenia un problema de que volia cridar l'atenció, i els deia que la tenia bastant coberta, que de fet estava de campanya electoral, i vulguis que no, doncs, d'atenció en reps.
Et deien que volies cridar l'atenció.
Sí. I finalment, doncs, quan el moment en què va començar a col·lapsar el meu cos, doncs, van començar a sortir, per exemple, coàguls. I una de les doctores que em va veure en una segona visita, doncs em va mirar i em va dir, escolta'm, no és normal, des de segona vegada que et veig entrar per la porta, no pots posar-te recte del dolor, deixa'm que et faci un TAC. Mm. Això m'haurien d'haver fet al setembre, però per com funciona la privada, doncs no ho van fer. Mm. I quan em van fer el TAC, doncs van sortir 18 metàstasis. I me'l van detectar en fase 4. Jo no sé si la gent és conscient de què implica que et detectin en una fase primerenca o que et detectin en una fase 4. Quan et detecten en una fase 4, vol dir que en molts casos ja no hi ha la capacitat de poder-te curar. Vol dir que els efectes secundaris els arrossegaràs de per vida. Vol dir que et canvia per sempre la vida. A mi, en un moment determinat, per la desesperació del que m'estava succeint, vaig decidir no fer cas a la meva intuïció i vaig creure que per anar més ràpid aniria més lluny, i no va ser així. Vaig intentar anar més ràpid, derivant-me cap a la privada perquè em atenguessin d'urgències, perquè m'estava sangrant, i aquest error em va estar a punt de costar la vida. I me l'ha arruïnat per sempre. No ets el mateix després d'això. I jo sé que hi ha molta gent, i demà en sentirem molta, que ens explicarà lo feliços i lo que els ha canviat la vida i lo profuns que s'han tornat a partir d'aquesta experiència. Jo preferiria ser 10 milions de vegades més ignorant i mai haver passat per això.
I aquella obra de teatre, Dones de Ràdio, que parla també de dones de càncer, hi ha un moment que una de les personatges diu quan passes el tractament és com quan passa l'onada del tsunami, quan se'n va. Diu, tu estàs viu, però mires al teu voltant i dius, està tot arrasat, està tot fet un cromo.
Bueno, és com una bomba nuclear, el càncer. És com una bomba nuclear, i més quan te'l detecten d'una forma tan tardia, tan brutal com el que us estic relatant, i evidentment, en el moment en què finalment em donen el diagnòstic, us diria que quasi me'n vaig alegrar, perquè era, com a mínim, sabia per fi què és el que tenia, no estava boja, no podia deixar per fi els, no sé, va ser, per mi va ser molt, molt alliberador. Clar, després va venir la segona notícia, no? Bueno, és molt cardat, t'enviem a paliatius, que bé. Clar, amb 33 anys dius, no, anem a buscar el que tingueu sota de on sigui, no? Anem a provar el que sigui, i si no serveix per mi, per un altre. Però evidentment en aquell moment jo vaig decidir que m'anava on no hauria d'haver sortit mai, que és a la pública. I allà em van tractar estupendament. Allà vaig trobar uns professionals que efectivament doncs, van saber com portar-ho, i és estrany, no gaire gent sobreviu al factor en el que jo em trobava, ni en la situació en la que jo estava, i menys encara, us puc assegurar, doncs, han sobreviscut 5 anys després de la malaltia. Així que a tots aquells que m'estiguin escoltant, visca la pública i que hi confiïn, que sens dubte saben el que es fan.
Anava a dir això, d'això fa 5 anys, tot això que expliques és un procés de 5 anys.
5 anys.
Ara, en aquest punt, ho deies tu abans, el teu càncer és un càncer que no es cura, que es cronifica, d'alguna manera.
Sí.
I d'aquí portes els dies bons i els dies dolents que deies abans.
Sí, perquè estem experimentant algo que realment no sabem, i aquesta és la gràcia de la ciència, en realitat, no? No hi ha gaire gent que hagi pogut sobreviure, i per tant no hi ha gaire gent sobre la qual puguis saber quines són les reaccions que tenen amb tu certs medicaments o simplement el pas del temps. Ens van sortint, clar, a mi em van fer un combo experimental, per dir-ho així, a veure què passava, no? I el que va succeir, doncs, en aquell moment va ser que vam aconseguir reduir moltíssim el tumor, em van poder operar, I a més, doncs ara pràcticament... Ara no tinc tumor, per exemple, no creix la malaltia, no? Però sí que en el dia a dia van sortint coses. I em van posar quimio, em van posar immuno, vam anar provant teràpies. I això vol dir, per exemple, doncs, que a vegades doncs, et surt... Mira, un efecte que a mi em posa molt nerviosa, que és d'hipersensibilitat a la pell, no? És, doncs, fa molt mal. No es veu, és com si et sortissin unes ronxes invisibles en les quals, doncs, és com si tinguessis en carn viva. I simplement el roce de la roba, és a dir, el sostén, és molt dolorós, és molt desagradable. Jo he arribat a estar un mes així, a l'esquena. Us podeu imaginar, i has de somriure, la teva feina has d'anar, has de caminar, has de relacionar amb persones, i aprens a conviure amb un dolor constant. El dolor conviu amb mi. No, jo ja m'he acostumat, llavors, en tot cas, et preocupes en el moment en què et surts del llindar de dolor i dius, ostres, avui això està resultant més insuportable de l'habitual, no? Però no és fàcil de viure. Jo he dit a molta gent que tens por a la mort, tal... I ho hem parlat amb moltes de les amigues. Jo vaig anar amb un grup de teràpia durant, durant la malaltia, un grup en què érem 7 dones que estaven passant pel càncer. Li recomano a qualsevol que es trobi en aquesta situació. A mi em va ser molt i molt útil i amb moltes d'elles doncs, mantinc molta relació. I ho parlàvem, no? Ho parlàvem com et canvia l'humor i com afrontes això. I quan ens pregunten si ens fa por la mort, a mi la mort no em fa por. A mi el que em fa moltíssima por és el dolor. Això sí, això li ha agafat molt de pànic.
De fet, les vegades que tu has parlat d'aquestes qüestions, has dit que es parla, justament, enllaçant amb el que dèiem al principi, que es parla poc de la vida després del tractament.
No se'n parla directament.
No se'n parla.
Perquè ja estàs, a dir, la societat ens vol curats.
Yeah.
I li violenta tantíssim que no sigui així, que no ni es paren un segon a entendre què significa que te'l cronifiquin. Que te'l cronifiquin és un avenç increïble de la ciència, que requereix, a més, i així ho vull destacar, de molts, molts, molts recursos que, a més, no es veuen d'un dia per l'altre. La inversió en la ciència és la inversió en la vida i en el futur, però és algo que en dies de política de clickbait, no?, en el que tot ha de ser molt ràpid, en el que tothom espera que hi hagi resultats immediats, probablement la ciència és el més lent en aquest sentit. Quan hi ha hagut moments com, per exemple, la pandèmia, en el que moltíssims països es van posar d'acord i en què grans centres de recerca de cop es van coordinar per trobar ràpidament una vacuna, vam veure el potencial que pot tenir. Però això requereix d'ingents recursos. Ingents recursos davant d'un món, a més, atrevessat per un canvi climàtic que afavoreix que apareixin noves malalties, nous virus, noves històries que necessitem, per favor, recursos per la ciència. I això és el que implica que a dia d'avui malalties que no fa tant eren absolutament letals, com la meva, a dia d'avui jo pugui estar aquí, en aquest estudi, explicant que estic viva i que va ser gràcies a la sanitat pública i a la investigació. Però a dia d'avui la ciència no ha avançat prou encara com per poder-me considerar lliure de la malaltia. Jo no ho estic i espero que en un futur... Per això ens cronifiquen, no? Ens donen temps extra, ens regalen temps, perquè ells puguin seguir corrent per la banda a veure si troben per fi una cura pel càncer.
Justament, tu deies una cosa que trobo molt important, que és, evidentment, totes aquestes qüestions de ciència i medicina porten temps i cal temps en tots els sentits. I no estem acostumats a ser pacients, diguem-ne, més aviat al contrari. I llavors busquem dreceres. I llavors aquí és quan apareixen aquestes suposades, entre totes les cometes del món, solucions miraculoses.
Bueno, això és horrorós. Jo els posaria tots a la presó i no vull ser... No ho dic com una forma extravagant, ho dic sincerament. Quan et poses malalt, no us feu la idea de la quantitat de persones que a mi se'm van acostar al supermercat, a no sé on, explicant-me miracles de... El més famós és el del lleixiu, m'explicaven que això em salvaria la vida. Conec a persones que han mort precisament perquè es van creure que aquestes teràpies alternatives podien ser les principals i no ho van explicar. Conec a persones que han passat per això, amb la qual cosa no és només ràbia, és el fàstic absolut cap a persones que no tenen ni el més mínim, ni la més mínima decència humana de reconèixer que no és amb fang ni amb lleixiu com es cura el càncer. No puc explicar-ho d'una forma... Em produeix molt de dolor. No me'n vull anar per les branques. Sé i agraeixo tant la Generalitat de Catalunya, en aquest cas des de Salut, com també des de l'Estat, han fet en molts casos, han aturat moltes d'aquestes conferències i molts d'aquests personatges consten de múltiples denúncies com a atemptats, en aquest cas, contra la salut pública, però crec que no som conscients de fins a quin punt ets vulnerable quan un metge et diu que és molt difícil que et puguis salvar la vida i que és molt difícil que puguis curar-te. En aquell moment entres en pànic i qualsevol petita proporció de possibilitat d'algo, el que sigui, a el que et puguis aferrar, et sembla un tot. Un tot. Jo em vaig deixar una fortuna, literalment tot el que tenia, que no era gaire, en realitat, però per mi era molts diners, amb complementaris. Ni idea del que em va servir. Hi ha només una cosa a la que estic segura que em va servir. Només una. I és alimentació. menjar sa, menjar de forma saludable, recuperar uns horaris que jo no havia tingut mai. Estic absolutament convençuda que el fet d'ajudar el meu cos a mantenir una rutina i a poder-se concentrar en combatre, per dir-ho així, la malaltia, doncs va ser molt més útil que res del que pogués fer.
A més, és molt curiós, perquè és veritat que quan parles amb determinats metges, això la Milo sabrà molt millor, la qüestió de l'alimentació va molt relacionada, sí. I a mi em deien un dia, s'ha avançat, en el sentit que ja hi ha metges que et diuen, escolta, quan et diuen has de fer quimio, sobretot controla l'alimentació, no només no menjar, bueno, tu m'ho diràs, no només no menjar sa, sinó hi ha X coses que t'irriten el cos, no? És els cítrics, el tomàquet, quan tu fas un sí. tractament de quimioteràpia, tens tot l'interior irritat. Si això és àcid, això et fa sentir malament, no? Sí. Per això, clar, això ens ho han de dir.
Bueno, aquí qui t'explica i qui t'ajuda en primer terme són les infermeres, que també m'agradaria reivindicar. És a dir, les infermeres i les auxiliars d'infermeria són la segona pota, per no dir la principal, pràcticament. Mm. El metge, clar que sí, però elles són les que t'acompanyen i les que literalment et salven la vida cada dia i cada minut del dia. Són elles que, a més amb el temps, s'han preocupat, elles, no els hospitals ni tampoc els metges, elles, de fer una recopilació de recomanacions, d'aliments, de coses que et poden anar bé, de possibles efectes secundaris, perquè tinguis un mínim de... Bueno, mira, pot passar-te això, potser no, però et pot passar. I si et passa, aquí tens un telèfon, aquí tens un lloc on anar, aquí has de comunicar-te, has de fer això... Són elles les que en tot moment t'expliquen i t'asseguro que aquell telèfon el truques en moltes ocasions. Mm. Així que les agraeixes moltíssim.
Mira.
Som amb les que dia d'avui mantinc més contactes.
Sí. Jo entenc perfectament tot el que dius i, a més, simpatitzo molt perquè jo també sóc supervivent i tinc la mateixa experiència que tens tu en aquesta qüestió, en el sentit de que la gent et demana, és a dir, primer molesta o no se sap què dir i què fer, no?, quan tens un càncer. Però després hi ha aquesta mitologia de la batalla contra el càncer, com si estiguessis en guerra. I jo mai me vaig prendre això com una guerra. Jo vaig pensar, jo tinc un tumor, és un tumor molt lleig i molt agressiu, però forma part de mi i el que vaig a fer és intentar curar-me. I res més, vull dir, tampoc una odissea. L'altra cosa és la tirania del positivisme. Sí. Has de ser positiva, perquè ajudes a la teràpia si ets positiva. Però a on comença l'efecte de la malaltia que fa que no sempre puguis estar ni contenta ni feliç i que tens efectes adversos i que és natural que tinguis por i que és natural que tinguis tot això perquè i tothom espera, gairebé te fan en alguns moments aquest discurs et fa sentir culpable.
Totalment.
Com si diguessis tu no estàs fent suficient per curar-te, no és
Totalment.
Veritat. Llavors aquesta tirania del positivisme hem d'anar molt de cuidado i les metàfores que utilitzem pel càncer, jo crec que el càncer s'ha de viure amb tota la naturalitat que puguis, expressant el que sents i el que tens, i els demés t'han de respectar en aquest sentiment.
Mira, si em deixeu, m'acabes de fer recordar, sí. I així la reivindico també, a Rosa Maria Sardà.
I tant.
Jo estava malalta mentre ella estava en la seva fase final i va donar una entrevista, no recordo amb qui, però només la veia amb ella, sincerament. I era una entrevista en la que estava molt enfadada, i en la que explicava l'enfadada que estava, perquè s'estava morint, perquè sentia dolor, perquè no podia més, i estava enfadada. I va rebre moltes crítiques. I recordo de mirar per xarxes, no?, i algú la comparava, per exemple, doncs amb el Pau Donés. De, bueno, aquesta dona, un raig de llum, un raig d'alegria. Bueno, doncs aquella dona a mi, la seva negror en aquell moment, a mi em va il·luminar.
Clar.
Perquè em va acompanyar. Em vaig sentir una mica millor en la por, i en la por a morir per descomptat, però també amb l'enfado, per què no dir-ho? Clar que estàs enfadat, i és un sentiment legítim estar enfadat. Per què no expressar-ho? Què et pot passar pitjor? I completament d'acord amb el que deies, de combatre i companyia. A mi em va ajudar molt a entendre que el càncer era jo. És a dir, que era part de mi, que eren les meves cèl·lules.
Jo també, jo des del primer moment.
No és un virus. No és algo que vingui de fora. És algo que està amb tu. I en unes cèl·lules que en un moment determinat, pel que sigui, doncs comencen a caminar cap a un sentit en el que no haurien d'anar. I creixen en sentits que no haurien de créixer. I això doncs et pressiona, et provoca inflamacions i et fa mal i finalment doncs se't menja literalment, però ets tu. Doncs entendre-ho, portar-ho bé, a mi em va ajudar molt més que no doncs, aquestes coses de les batalles i aquestes coses que et criminalitzen, que et fan sentir pitjor de, bueno... Pues deixa'm plorar, deixa'm estar trista, deixa'm enfadar-me, com que menys.
Anna.
La veritat és que és d'una goig sentir-vos a totes dues. I a veure, jo subscric totalment, evidentment que
és fantàstic tenir la mentalitat més positiva que puguis, però és que hi ha moments a la vida que per ser positiu s'ha de ser imbècil. Vull dir, això és que no té altre nom, no? I ara jo les sentia i pensava dues coses, no? Que, per exemple, jo no soc superbé, no he passat un càncer, però tinc amics que sí, i sí que he notat que quan et trobes amb l'amic que té càncer agraeix molt que te'n pugui parlar, perquè la gent, diguem-ne, o no em vol sentir parlar o només em vol sentir parlar allò en termes la caça a la pradera, oh, aquesta batalla la guanyarem, no, i si em, com et trobes, hòstia, pues estic fotut una merda perquè em van fer la... I veus que realment poder-ne parlar sense haver de fer-se és una gran cosa, i em sembla que bueno, sobretot tu, però les dues heu esmentat un tema molt important, que és la qüestió aquesta de la cronificació, no només amb el càncer, també amb altres malalties. Clar, és que la gent sana, la gent que té la sort de no haver tingut cap mal lleig, només veu dues posicions, malalt o sa, i anem probablement que a vegades anem a una societat sanitàriament més híbrida. Precisament perquè la gent viu molts més anys, exacte, un càncer es cronifica, però com ella bé diu, no és que et curis i ja està, és que et deixa unes seqüeles que potser són de per vida, que s'han de gestionar, també et canvia totalment, m'imagino, la visió de lo que és la teva salut, de lo que és la teva relació i tal, i que potser hem de començar a reeducar-nos una mica tots plegats i no veure els sants i els amb una banda i els mals, tots estem mig sants, mig malalts, probablement, o ho estarem.
Ja ho fa.
Mira, jo, posats a trencar tòpics i fer coses inèdites, jo el que no vull és continuar intervenint i cedir l'espai que em tocaria a continuar-les escoltant i escoltant. No, t'ho dic en sèrio. És així. I posats a proposar, si voleu aprofundir i escoltar-vos en com es relaciona